Un programa per a contar el que importa
i per a connectar persones.
De dilluns a divendres, de 12:30 a 2.
De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, les coses del Villarreal a 92.2 FM, amb Javi Mata i Rubio.
Villarreal Esports, Ràdio Villarreal.
Bueno, abans se menja en el terreny altres, ara me'l menja jo, per lo tant no me puc autoinfligir ni renyir. Però així estem ja del Villarreal Club de Futbol, des de la història del futbol que estem, pues això. Està la situació un poc ahí que, claro, entre Ares i Benassal, en l'objectiu fet, en la sensació de que ja ho tenim, en que ja pareix que no anem a patir més, en que està tot el món pensant en el futur, en els que es del Rayo cada dia conten una pel·lícula diferent, vamos, n'hi ha unes fumades ahí en la història esta que vamos, però bueno. I està el Villarreal que, claro, té que entrenar Rubio tots els dies i té que jugar, eh? El dissabte juga a les 2 contra el Llevant, contra un equip que se juga la vida, no? I això és aquestes coses del calendari i del futbol que a voltes te pillen a contrapeu, perquè claro, els del Llevant estan nerviosos, alteraets, preocupaets...
Germans i des d'ahir pareix sí. Que som el que li hem robat a la nòvia.
Ja, però a veure, quan un està nerviós, està alterat i quan un se juga amb algo més que el futur... Pues és difícil, Rubio, i tu penses si nosaltres estiguem en aquesta situació, no? Tota aquesta controvèrsia...
Estaria loco avui demanant que el Llevant mos deixarà entrar, però home, tu estaries, del poble.
Tu estaries loco demanant que el Llevant deixarà entrar des del poble, que jugarà, si és possible, és lesionats, normal. Tota aquesta controvèrsia, que ara parlarem d'ella, arriba i ve, perquè ahí va haver... Ja ho vam dir al principi, en este programa ja ho vam explicar, encara que ho vam explicar ràpid, per no estar ahí de manera farragosa, els números i tal... que la història de les entrades dels visitants de l'estadi de la Ceràmica ha vingut marcada per una situació que el Villarreal no ha buscat. L'ha vingut sobrevinguda. Una situació, per cert, que en Lliga és d'una forma i en Europa és d'una altra. Teniu de tindre la consciència. Quan juguem els partits de Lliga, val, la competició de la Lliga l'organitza la Lliga. I les restriccions i les lleis les fa la Lliga. I quan juguem en Europa, el camp se'l queda a la UEFA. Directament. I la UEFA fa i desfà, de su cap a un sallo. En lo que en la Lliga no pots, la UEFA te ho permetís. Però, claro, és difícil d'entendre a voltes, però és així. O sea, la UEFA se queda al camp i distribuís el camp com ell li dona la gana. Com a ell li dona la gana. I la UEFA se queda, crec que són 1.000 no sé quantes entrades, més un 5% de la venda que té que ser obligatòria. La UEFA del tiró te fuma 2.000 llargues, 2.100, 2.200, no sé quantes són, però bueno, puc mirar. Entrades. I tu tens que reubicar a quasi 1.000 persones que estan sentades en el seu seient per veure el futbol tot l'any i ubicar-los en una altra grada. I quin problema té el Villarreal? Que és que el camp el té quasi al ple de socis i abonats. I és que la última remodelació van haver alguns reajustos i han perdut seients. No cabem 23.500. Crec que són 21.332 persones que caben ara en l'estadi. 21.332. 21.332. I quan ve la Lliga te diu només poden entrar 21.332. Si entren 21.333, te multe. Jo que crec que ha entrat ahí també l'amor i desamor i... Però bueno, ara ho ampliarem i ho explicarem, però que la gent del Llevant no s'enfade. En Lliga han donat 600 entrades a tot Cristo. 600. I quan els visitants no compren les 600 i compren 400, el Villarreal utilitza les 200 i fa un cordó per a que vagi gent ahí. Per a vendre entrades i a voltes per a col·laboracions que tenen en ONGs i demés que regalen entrades. I si compren les 600, veureu que està tota la grada visitant buida perquè ne caben 1.200, 1.400, 1.500, no sé les que caben ahí. Però no és perquè el Villarreal li dona la gana no vendre-les, és que no les pot vendre. Perquè el multaran i el sancionaran, no pot vendre aquestes entrades. Perquè la Lliga no li permetís. Perquè l'aforament de l'estadi, després de fer l'última obra, després de la revisió i després de la justificació, li han reduït més de 1.000 no sé quants seients. I ara el Villarreal què va fer? Pues va reformar, va fer obra, perquè aquests seients tornen a estar. Per què li han llevat seients? Per accessos, per vomitoris, perquè n'hi ha llocs de visibilitat que no és la bona i no te'ls han validat. I ara tu pots reconstruir un poc perquè intentar recuperar el màxim número de cadires i tornarà a vindre l'arquitecte que te valida l'obra i te dirà, hòstia, pues mira, te puc validar aquestes 500 cadires més o aquestes 1.000 cadires més o aquestes 2.000 cadires més I per això el Villarreal, per exemple, va llevar quasi segur els palcos blaus i es va fer seients de Gol Nord, perquè no li canvia gent de Gol Nord. I per això van a fer un bip baix de la zona on era el vestidor i van a guanyar cadires. I van a intentar recuperar, si és possible, l'aforament complet, que són de 23.000, perquè se mos queda curt el de 21.000. Se mos queda curt, per sort se mos queda curt. I després quan ve el jalipolla dient és que no lo llenais nunca, un dia si voleu farem un estudi de qui ompli o plena els camps i qui no. I al final tens molts socis que hi ha partits que no van i se deixen el seient i no van. Com passa en tots els camps de futbol del món, que n'hi ha camps que van sempre i està a tope i van sempre. A matos tot el món, mos ha criticat. Allò de oro, plata i bronce, tots els clubs del món ho fan. Se mos ha criticat lo de regalar entrades o fer promocions. Tot Cristo ho fa. Tot Cristo. Tot Déu. El més històric, el més xipiriflàutico. Tot Déu. Després n'hi ha èpoques que van bé i tenen més gent i el camp n'hi ha bé i se plena. Però n'hi ha èpoques que no va ni Cristo. I tens que buscar-te la vida perquè vagin, perquè això és llei de vida. I el que diga lo contrari, mentís. I després n'hi ha una cosa que és clara. Si tu tens una població potencial d'un milió de persones, que m'estàs contando, me tens que tirar en la cara que tu plenes el camp. Home, és que tindries que omplir-ne tres. A la proporció que entre jo, tu tindries que tindre 5 camps i no arribes a plenar el teu. Hauries de ficar tots els dies, no hi ha billetes. Però, claro, a voltes, jo per això vos dic que quan entren aquestes guerres absurdes i de dir, no sé, al final dius, no, tia, cada un té el que té. I a partir d'ahí fa el que pot. Però no entenc que la gent de Llevant s'enfade, però bueno, entenc que estan desesperats i que estan assustats i que estan preocupats i que veuen, pues, que este, és una final, Rubio. És una punyetera final, eh? Totalment una final. També parlem de... Mira, ha vist una cosa i vas a flipar. El Villarreal de futbol porta 37 i 33 són 70, no? El Villarreal porta 70 partits que quan se fica per davant no perd. Fa 2 anys que quan el Villarreal marca el primer gol només ha perdut un partit. Només li han remuntat un partit en les últimes 2 temporades. Este any no li han remuntat cap. L'any passat li van remuntar-ho. Hòstia, me pareix un registre brutal. És veritat que som un equip que darrere som sòlids i juguem a que no mos facin gol. I som un equip que en espai som tan letal que quan te fiques per davant i el contrari se te queda destapar una miqueta, normalment l'acabes destruint. Però me pareix una estadística descomunal. O sigui, el Villarreal és un dels pocs equips del món que si te fa un gol, date por jodido. No li guanyes. Li pots empatar de manera miraculosa. A veure qui sap quin és l'últim partit que mos han remuntat ficant-mos per davant. Ui, si tens memòria, per trobar quina és l'última vegada que al Villarreal li van, va marcar abans i no li va valer. Va acabar perdent. És tota la temporada anterior un, i en esta cap ni un. No sé com ho veus, però a mi me pareix un registre que és una demostració de lo que és el Villarreal. Després podem sentar-nos i dir que a mi no m'agrada això, no m'agrada que se tiren tan arrere, no m'agrada que siguem un equip tan... Claro, hi ha altra gent que te diu, tia, però és que som elèctrics, no? Lo següent. És veritat que quan hi ha espai el Villarreal te pega 3 carreres i te liquida liquidat, eh? Però bueno, són maneres de veure-ho. Però és veritat que això és real. O sigui, és real que el Villarreal, si corre, estàs liquidat. Totalment liquidat. Això en quant les punts d'actualitat. Per cert, ahir va tornar a entrenar el Villarreal Club de Futbol, ho va fer amb la tornada de Tejon Buchanan, no està Mourinho.
Confiem en Freeman.
Bueno, Freeman va jugar tot el que queda hasta el final, no?
Segur.
Per cert, ve el Llevant i ve Eta Young. El Llevant ha de pagar 100.000 pavos per a que jugui Eta Young. Vosaltres penseu que el Llevant va pagar 100.000 euros per que jugui Eta Young en el moment en el que està Eta Young i en el moment en el que està el Llevant?
No és titular des de febrer, no fa un gol des d'octubre, i no fa una assistència des de febrer.
Ves dient que pagaran la pasta i acabarà marcant. Sí, jo també. O sigui, ara mateix el Llevant, si no la paga davant de la seva gent, com que és un missatge de perdedor.
No se poden permetre no pagar la pasta ara mateix, per Taillon, ho has dit tu clarament.
Ja, però
no s'ho poden permetre, perquè l'altre dia mateix està clar que no la tira dins, però té... però és i té una ocasió i a lo millor no la tira l'altre dia, però la tira avui i el Llevant en el moment en el que està necessita un golejador. Me da igual que ara no marque gols, però necessita.
La veritat és que és un partit, Mònica, tu et coneixes d'ells, vas molt... Hòstia, no és un bon partit, no mos fa bé, ni a d'ells ni a nosaltres. Si el Villarreal és com té que eixir, arma l'equip que té que armar, què és el que té que fer com a equip de primera divisió competitiu? I li guanya el Llevant fàcil, o li guanya bé, com va guanyar en casa normalment, com hi ha tota aquesta història de que pareix que som hermanitas de la caridad, primos hermanos, cosins germans, claro, pues que el Villarreal no se pot deixar perdre. Ho han vist ja en tot este lío de les entraes. O sigui, que si el Villarreal a fer un comunicat perquè mitjos de comunicació de València i aficionats de Llevant començaven a dir que som lo peor perquè podíem donar los 2.000 entrades i només donàvem 600 pa fotre's, hòstia, com que pa fotre's? Per Roig, Roig n'haverà donat 3.000 a 30 pavos.
Que això ha enfadat a molta gent del Llevant de dins del club i sa situació, que han reculat ràpid. Ells són els primers que no s'interessa estar a males en el Villarreal, perquè ja al final li han ajudat i prou esta temporada. Recordem que ara estem tachant a Etayón del pitjor jugador de les èpoques del Llevant, de tots els equips, i fa 3 mesos Etayón era l'estrella, el millor jugador, o sea, que havien pogut fitxar, Etayón... i gràcies a la vida i al Villarreal per haver-lo cedit a este jugador.
Etayón, el Villarreal, un dia, perquè jo he vist d'ahir moltes coses i moltes històries i tants percents i retants percents i contratants percents i bueno, que havien fet, que el Villarreal és bobo, o sea, el Villarreal pareix que és bobo, que està bobo. O sea, veis que el Villarreal estiga gilipolla. I quan veus la operació final de Taillon, hostia, Taillon ve gratis del Cádiz, gratis, sense pagar un duro, guanyes el 50% d'un jugador sense ficar un duro en el Cádiz. I n'hi ha un moment en el que tens que vendre'l, que no t'interessa vendre'l a equips que saps que te poden fer mal o que pots perdre el control del futbolista. Eres capaç d'enviar-lo a un club en el que no el tuteles, però que tens una relació com per poder tindre un control. A partir d'una venda cara pots recuperar molts milions, que el Cádiz també, que eres soci en el Cádiz. O sea, sense invertir un duro, pots recuperar un futbolista que si pega un clafit pot ser teu. Guanyar perfectament 7, 8, 9, 10, 12 milions d'euros si tot anarà bé, sense haver ficat un punyeteo duro. I damunt estic jo escoltant unes bobaes que al final dius, hòstia, claro, i al final en el Villarreal, Mònica, este estiu me van dir, a veure, este xaval, si matos tingren la convenciment segur 100%, 1000 per 1000, de que és un futbolista de 50 milions d'euros, tu creus que matos l'hagueren venut? No. No l'hagueren venut. Per tant, li donem eixida perquè en el fons, després de veure'l entrenar, de veure'l treballar, de veure'l jugar, d'estar damunt d'ell, de conèixer-lo molt, som conscients del seu potencial, però que aquest potencial, Etayón, això tenia Raúl Villarreal, si s'haguera quedat, no haguera jugat quasi. Haguera jugat els minuts finals de cada partit i ara s'ha vist. Però que no és un mal futbolista. És un futbolista que pot pegar un clafit i tu tens que tutelar.
I què necessita per a pegar un clafit? Tindre molts minuts i la passió, claro, de l'entrenador i l'oportunitat. Ara Víctor ha parlat dels números d'Etayón. Etayón fa estos números perquè ve sense jugar efectivament des del mes de febrer. Ve sense jugar
no
juga? Des del mes de febrer perquè l'entrenador que arriba en un moment de la temporada en la que vol trencar en lo que n'hi ha i acabar i sentar a futbolistes que considerava no estan bé. Un Etayón, perquè probablement quan arriba Luis Castro estava en la seua pitjor ratxa des de l'inici, que va ser molt bona, i no oblidem que senta a Morales, que però no és que el senta, és que el senta i no té minuts ni com a revulsiu, que era lo habitual tant en el Villarreal com el Llevant. Etayón no té la confiança que tenia en Calero ni la confiança que tenia en Marcelino en l'últim tram de la temporada. Etayón no fa gols perquè tampoc té ese punt de confiança, perquè li veu, com li ha vist gent en el Villarreal, Luis Castro, que n'hi ha certes coses de rematador, de davanter, de jugador d'àrea, de primer nivell, que no té i decidí sentar-lo. I un jugador, i més un davanter, quan perdi sa confiança i més en la debilitat mental que pot tindre a moments un tipus com Etayón, que no dic que siga un moll, sinó al revés, que pot vindre's a baix després de tocar el cel en el Villarreal al final de temporada, pot perdre la confiança. I sabem, hasta en Gerard o en qualsevol perfil de davanter golejador, que un tipus de perfil d'aquest jugador, quan perd la confiança, és difícil que torni a reenganxar els gols. I Eta no ha tingut en el Llevant, per la situació que ha passat el Llevant, que estava a 12-13 punts de la salvació quan va arribar Luis Castro, la confiança per a ser un jugador determinant. Res més. Li falten coses? Claro que li falten. En el Villarreal i en el Llevant. Ara les ha vist Lluís Castro i no ha jugat, per això no ha marcat, perquè considerava que no estava al nivell de la resta d'equip. Carlos Espí, per exemple, que ara ha ressuscitat i que és el hombre gol del Llevant.
El podien canviar, no?
En el primer tram de temporada, tots diuen que Carlos Espí, però inclús en el Llevant, era un torpot, que era un gegant, que no feia gol, que era un enorme, que sí, va marcar un gol l'any passat. Ara, a través del bon moment de gol, que va tindre Taillon al principi. Els davanters són ratxes. I si és una ratxa per al Llevant, pues imagineu-vos que per al Villarreal no se podia permetre tindre un davanter en ratxes i en no la qualitat que necessitava, física i tàctica, que és el que jo crec que no li va a veure Marcelino en moltes coses. Punto, i ja està. Però vull dir, claro que Taillon és un davanter per al Llevant, per a poder créixer.
Vale, però tu l'has vist, de canvi, tu l'has vist damunt tot. Tu el veus per ser un davanter per al Villarreal?
Ara mateixa no, però vale. Ni ara ni a principi de temporada. És més, una persona de molt de futbol, de molt, molt de futbol i molt ficat en este món, ja quan estava en el seu millor moment del Villarreal, me va dir, ese jugador no és jugador de primera. I jo després no entenia ni esa opinió ni la de Marcelino, però al final nosaltres podem parlar, podem debatir, però nosaltres som periodistes, ve el futbol, però claro, no sabem lo mateix que els entrenadors.
Si
i el que se creen entrenador s'equivoca.
No sé qui del seu entorn, però estan tot el rato dient-li que te quiere la Premier, que te quiere el Barça.
Sí, però ell mai ha arribat a caure en això. Jo crec que ell, jo personalment, he tingut la sort de cruzar-nos en ell més d'una paraula, i jo crec que és un perfil de jugador que no...
Jo crec que sí que és jugador de primera divisió, crec que és un xaval que és aprofitable com un perfil, però un perfil molt específic, i que el problema que té és el que dius tu, que té que jugar en un club que l'alimente molt, el Llevant no l'alimentava tant.
El Villarreal, les últimes jornades va alimentar molt.
Claro. Però ahir quan l'alimenta sí que és veritat que la tirava dins. Això
claro,
és la qüestió, no?
Tu creus que el Llevant, quins jugadors, centradors, extrems, quants centres a l'àrea, quantes arribades feia el Llevant en este moment drama de la temporada, 12 punts de salvació per aquest Taillon poguera ser...
Vale. I tu, a pesar de tot això, tu creus que paguen 100.000 pavos sense ser titular indiscutible?
Es poden permetre tindre a un davanter que t'ha donat tants gols en la primera volta al principi, l'únic que te donava gols en la banqueta. Tu imagina't que li passa algo a Espí, que li passa algo a Romero, no sé, vamos...
I damunt jo... que també crec que ho heu comentat vosaltres, si el Llevant no paga, no penso que està dient me rindo ja...
No, es un titular.
Ya, pero no sé, lo que dio Mónica, si se lesiona Espí en mitad del partit y no pagues per el segon davanter, yo creo que el mensaje que envies es de me ves més en segona que en primera, ya.
Bueno, tema de les entrades, para acabarlo y liquidarlo, porque al final es un rollo. El Villarreal comunica, claro, va a haber un momento que se va a montar un pollo que parecía que está ya fent-los ahí, entre lo que se fumen en Vallecas para explicar que anem a robar-los a mi Rayo Vallecano pa que desapareguen del mapa perquè nos bajaron de categoria. I este tema de les entrades, a volte jo dic, jo no sé. El Villarreal ha donat sempre, tota la temporada, les d'intercanvi de tribuna, perquè aquestes no comptabilitzen, és a dir, són les que li dona, perquè li donen a d'ell, als clubs rivals, i després, per afició rival, 600 entrades en la zona de gol nord superior, 3 tramos, 200, 400 i 600. Cada club elegís les que vol. Si no agarren les 600 del Villarreal, sol utilitzar-les perquè pensa que pot donar-les o per a venda, o per a col·laboracions i de més. Cap club que hagi vingut així ha tingut més de 600 entrades. I ve el dubte, l'error. Europa. Europa és una altra pel·lícula, és una altra història. La UEFA se queda, crec que són 1.100 o 1.050 entrades, del tiró, pa d'ell, pa regalar a sus amigos, conocidos, cuñaos, primos i de més fauna. I després el 5% del taquillatge, perquè la UEFA te obliga a vendre el 5% del taquillatge, que són 1.000 entrades més. D'ahí se reduixen 2.000. Si nosaltres ne som 20.000 i caben 21.332, enteneu que el Villarreal de futbol té que fer malabars i màgia per poder col·locar a tot Cristo. Per això van fer un carnet Champions i un carnet Lliga, per si algú no comprava el carnet Champions, per poder tenir més cadires i reubicar-los. Per què no tenim cadires? Per què tenim un aforament de 21.332? Perquè quan va acabar l'última reforma van a vindre a validar l'obra i l'arquitecte que va validar l'obra va dir que n'hi havia seients que tenien que estar anul·lats per temes d'obra, d'accessos, bueno, que no podíem utilitzar. Val? A partir d'ahir li van reduir de 23.500 a 21.332, que són 722.000, 1.500, pues 2.000 cadires quasi, 2.000. Què vol fer el Villarreal? Pues intentar ara reconstruir, arreglar, per poder recuperar el major nombre de cadires de cara a l'any que ve. I ara en l'obra que estan fent de tot l'accés del nou vestidor, se van a poder guanyar altres zones. I en això, reubicant VIPs, reubicant zones, intentar recuperar lo més prop dels 23.000 per a tindre entrades a la venda i per a que la gent se puga reubicar i per a que, si venen la gent de fora, podés donar-los tota la part de dalt, que són 1.200, i que no, que poder tindre baix més cadires per tindre més abonats. No n'hi ha una altra. O sea, es donen 600 perquè és que és aixina. No n'hi ha una altra. Mira, li he preguntat a Carlos Ayats, que és el que més o menys és com nosaltres, però en el Llevant, que s'intreu a fa tots els partits de Llevant, segueix a Llevant l'actualitat, i li he preguntat, me pots explicar què ha passat ahir en les entrades? I ell era el primer, Mònica, que també me di a mi que no entenia com s'havia generat aquesta controvèrsia i més en el...
Al Llevant no li agrada. Jo no sé d'on ve la controvèrsia de veritat, no sé si ve d'un sector d'aficionats,
No, ve perquè hi ha un sector de premsa que anuncia i que fa la notícia dient que el Villarreal solo va dar 600 entrades quan tiene 2.000.
Jo crec que és un sector de la premsa més de València que directament del Llevant.
I que el Villarreal tiene 2.000. I, claro, la gent del Llevant llitja això i diu, hòstia, el Villarreal té 2.000 i mos donen 600 en un partit que és a vida o mort, que mos tenen por, de què van? Mos volen baixar, mos volen afonar? Bueno, ho explica Carlos.
¿Qué tal, Javi? Buenas tardes. Pues polémica prácticamente zanjada, ¿no? Después de que ayer tuviera eco por redes sociales, sobre todo, pero que, bueno, pues después de las explicaciones pertinentes dadas por el Villarreal y que hemos transmitido los medios de comunicación, yo creo que todo claro. Son 600, han sido 600 para todos, no pueden ser más por las restricciones de la Liga y, bueno, pues en ese sentido yo creo que todo el mundo lo ha entendido, incluso he visto rectificaciones de aficionados, incluso de algún medio de comunicación por redes sociales, así que... De momento todo calmado, se entiende. Si por el levantinismo fuera, pues volveríamos a ser los 2.000, 3.000 que en algún momento hemos ido allí, como en aquel partido con aquella victoria agónica por 2-3 cuando el Levante estaba jugando el ascenso a la primera división en aquel partido con el filial del conjunto amarillo. Pero ya te digo que ahora mismo, en ese sentido, todo tranquilo, todo calmado, la gente lo ha entendido y, bueno, pues estamos todos con la cabeza en un partido que para nosotros el sábado es absolutamente fundamental.
Vale, ara ve quan la maten. A mala hora mos toca este partit. Ja es van baixar l'any que fem Champions del 2004-2005, aquell partit que ells se'n van a segona divisió. Ells sempre han venut la història, és veritat, que va haver un moment del partit en el que el Villarreal ja li valia l'empat o ja no necessitava guanyar perquè havien canviat de resultats, però el Villarreal ja estava en modo guanyar con canvi. És un equip que ells al camp saben que té que guanyar. Claro, ara què? La primera qüestió és què va fer Marcelino? Què va fer Marcelino? Quin 11 va ficar? Un 11 de suplents? Un 11 de mix? Un 11 de què? Claro, jo crec que va ficar un bon 11. Primera, perquè no ho té matemàtic. Li falta un punt. Segona, perquè no va a faltar al resto, dient, una barreja, bueno, pot ficar a Freeman, pot
dir... És que ja va fer una barreja...
Sí, en Oviedo, un Oviedo. Pot fer
en
un...
els dos últims partits, inclús, perquè...
No, però l'últim va ficar l'equip titular, menys al porter...
Els canvis que va fer també eren perquè, bueno, Freeman tenia que jugar sí o sí, no estava Mourinho...
Sí, però era per fer l'equip... Jo sabia que anava a ficar l'equip bo, perquè era el dia de classificar l'equip a la Champions...
I era una setmana de doble partit, vale. Realment. Esta setmana
ara,
han passat una setmana.
Què fas? Com planteges tu el partit?
Jo ficant els bons.
No, és que no
que ningú puga dir que el Villarreal li deixa ese partit al Llevant, no? que se pelea, que vol certificar la Champions en casa. És que tu tens un partit en casa davant de la teua gent i ja és dels pocs que te queden per a demostrar que estàs fent-ho bé i certificar la Champions. Vull dir, a mi me pareixeria més una falta de respecte no ficar els bons davant el Llevant.
No, i tampoc n'hi ha una altra cosa que és matemàtica. Marcelino té una obsessió i és me'n vaig, però me'n vaig com els toreros per la porta del príncipe. Si puc guanyar-ho tot, si puc ser tercer, si puc fer 80 punts. Claro, ell ho vol, Mònica, ell ho vol. Ell ho vol perquè damunt és una bona carta de presentació i damunt ell, en el fons, claro, ja tindrem temps d'analitzar-ho. Dius, per què se va un tio que va a la Champions? Bueno, pues coses que s'assumen i que, sí, n'hi ha una part esportiva, una part que no és esportiva, n'hi ha una part d'una oferta, una oferta, però ell, en el fons, tu el coneixes, jo el conec, ell està en modo de dir, jo vull guanyar-ho tot.
I se li nota.
Se li nota molt.
En cada demostració pública,
sí.
Abans i després del partit.
Sí, quan
no
comença,
no,
nunca ha visto tantos puntos, nunca el equipo ha hecho tantas.
No? Claro. En aquestes altures de temporada, on ja ho ha aconseguit i jo crec que ja ha reivindicat en quant a punts les coses, passe el que passe. Doncs jo crec que per a ell és molt important. Només ja que volen en l'àrea tècnica, jo que he vist que els partits molt propers d'ell, la intensitat en la que li parla a cada jugador, que ningú pense que això està, que el peix està venut ni per a l'entrenador ni per als jugadors. És més, el posarà Freeman l'altre dia i que li isquen bé les coses jo crec que d'ell el reforça, és ficat a aquest jugador, l'he posat com a titular i està fent molt bé les coses, no? Jo no tinc cap dubte, i més contra el Llevant, que és un equip, i em sap greu per el Llevant, però el que se li pot fer mal. I ojo, que està, reitere, en el millor moment de la temporada.
Sí, perquè a vegades que no perden. Rubio, quin 11 podrà fer el Villarreal contra el Llevant perquè no mos diguen de què aneu?
No va dir, entonces Alfonitani no es fique, no.
Alfonitani contra el Llevant, jo crec que no.
Pues Tenas, Freeman, Marín, Veiga, Pedraza, Comesaña, Gueye, Pepe, Moleiro, Gerard y Mica.
¿Y el Llevant?
Ryan, Tol, Yandela, Moreno, Manu Sánchez, Ragubero, Lasagasti, Pablo Martínez, Víctor García, Iván Romero y Espí.
El Llevant ve d'empatar contra el Espanyol, de guanyar en casa el seu partit. És que el Llevant ha fet tard una miqueta, eh? No és el Llevant, però vull que escolteu això i el coneixereu. Parla Santiago Cazorla, conegut a este poble i jo diria personatge importantíssim a més no poder.
Sí, bueno, la decisión ya la tengo tomada desde hace unas semanas. Creo que no es todavía día ni momento para decirlo, porque bueno, hemos consensuado con el club. Ahora lo importante es seguir centrados en lo deportivo, por encima del futuro mío, de cualquier otro futbolista, pero bueno, sí lo tengo decidido y en los próximos días o semanas pues lo comunicaré oficialmente, pero bueno, creo que todavía no es el momento de ello, ¿no?
Suena chungo eso.
Bueno, suena chungo, no sé. Al final en la vida todo tiene un principio y un final, ¿no? Pero bueno, ya te digo, ¿no? Estoy muy centrado en acabar bien la temporada y seguir sumando hasta el final y luego, pues bueno, como te digo, ¿no? Consensúa con el club, con mi familia, con todos, pues tomar la mejor decisión y ver qué es lo mejor para todos, ¿no?
En breve lo anunciaré, vamos consensuados de la mano del club, todo tiene un principio, tiene un final, suena chungo, pero siga... Se me va la infancia, bueno, va toda la infancia, a mí la juventud y la adolescencia, bueno, la juventud no, ya, la parda
bueno,
adulta,
la parda adulta, sí, sí.
A tú la infancia, a tú la juventud sí. Y a mí la parda adulta.
Eso es.
Y a mí, hostia, yo he tingut tres, bueno, yo diría tres futbolistas y un que sería Gerard ahora, que son Bruno, Senna y Cazorla. Y sí. Si se me va Cazorla, se me va... una part de la història d'este club i una part de la nostra història, damunt conforme és ell, no? Que és veritat que el van perdre, se'n va anar a l'Arsenal, va tornar...
Jo crec que en cert,
ja, però sí, jo crec que se'n va i que se'n vaig allà.
I que ho fa bé. Jo crec que el que es pot fer és allargar una agonia, acabar en primera amb l'equip de la seva vida al final, bé per les lesions, no sap mai saps què pot passar, o sigui, jo crec que és la decisió correcta i en el moment correcte.
Però quina sensació vos dius, que Cazorla deixa caure que se la pira, que s'acabó. S'acabó don Santiago, eh? Jo ho tinc clar, eh? Jo, per mi, l'any que ve així de pandèmia, logra classificar a l'equip, i aquest moment en Bruno era el moment de dir, senyores,
jo també,
que venga
jo,
otro detrás.
Jo damunt, pensava,
claro,
eh?
Damunt, no, ho fa bé, perquè se'n va a jugar a l'Aràbia i ahí ningú el veu, i ahí és com si t'hagués retirat. Però i se adeu al futbol professional, perquè és veritat, o l'any passat, quan puges a l'Oviedo, perquè este any... Ha sigut un mal any, claro, l'Oviedo baixa...
És que jo, sincerament, i igual està mal el que dic, però el record d'este any de Santi Cazorla i
els partits
de l'Oviedo no és el mateix del record de l'últim any en el Villarreal, que claro. Si se'n va per la porta grab, no? Evidentment, a Oviedo ho sentiran més a prop i cada partit que juga i el tindran més prop, però futbolísticament, des d'un punt de vista de la distància, encara que veus tots els partits, no tinguis aquesta sensació de que se'n va fent les seues coses, no? Com va passar quan estava en Villarreal.
Si vos digo un record de Cazorla, què diríeu?
Jo,
bueno, no dic que se'n va tampoc, cuidao, eh? No, ho ha dit a caure, però escoltant-lo...
Jo la seua tornada a Villarreal. El moment en el que decidís vindre, tornar...
El mago
torna,
Juncker.
I torna com torna, que és el que t'estava explicant la comparativa en l'Oviedo d'esta temporada, no?
Aquell partit contra el Betis era, no? Que era un penal i se destrosa...
Sí, li fas la foto...
En el vestuari del Betis.
Jo la que me quedaré tota la vida és un partit que vam jugar en Alemanya de pretemporada, no sé on estàvem... I jo entrava a l'última a l'aeroport quan només viatjava i era un aeroport llarguíssim i n'hi havien seients als dos costats, ¿vale? I jo passé i estaven tots jocs al final, però molt al final. I en un seient a soles, en un rincó oscur, estava Cazorla plorant. I me vaig arribar i li vaig dir, què te passa? I me dic, Javi, me venden. ¿Cómo que te venden? Me dic, sí, me tengo que ir. Me voy al Málaga. Y digo, hostia, ¿cómo que te vas al Málaga? Que ya sabía rumor ya. Digo, sí, el equipo necesita dinero y el club me pide que me tenga que ir. Y yo le voy a decir, ¿en serio? Me digo, sí, me voy. Digo, mañana o pasado me voy. Estaba plorando, ¿eh? Claro, yo pensé, este tío se nos va a guañar pasta al Málaga, que era un proyecto brutal. Pero ahí se n'anava de casa, tío. Es una cosa que le pasa a Jeremy Pino. A Jeremy Pino, si el Villarreal de Mali diu, Jeremy, vente, ve, cruza el canal de la Mancha nadant. Te ho dic jo. Nadant i a genollons se presenta així. I la sensació de dir, hòstia, este tío es del Villarreal. O sea, no se'n vol anar d'ací. Però bueno, és la vida. Ale, ven a ven, que t'entens que anar.
Bueno,
bon viatge.
Bé, escoltem demà.
Se'n va a Cazorla i te'n vas tu. Bé, veus, aquestes coses de la vida que passen.
Jo
ara tinc a Tebas, ara explicarà el lío de Tebas. Què vol Tebas, Rubio? Què vol?
Dividir la primera jornada de la Lliga.
La primera?
Sí, sí.
O sea, la primera del mes d'agost.
Sí.
Jugar mitja jornada, els que puguen i mitja que no.
I mitja és que no.
I per què? Qui són els que juguen
perquè,
i els que no?
Perquè tu pensa que si, per exemple, la final del Mundial crec que és el 9 de juliol.
Vale, si, no tenen ni un mes.
Claro, tu pensa que España, que la majoria seran Pedri, Gavi, Fermín, Lamín. Claro, tenen que tindre setmanes de descanses jugats per conveni i setmanes el club per a preparar els partits com toca.
Vale, entonces, els que no tinguen mundialistes o arriben a la final del Mundial, jugarien la primera la setmana d'agost, els altres en setembre.
No, diu Tebas que serà la última setmana d'agost entre setmana.
Ara ho escoltarem, però no, no me quadra. Per cert, la UEFA te demana 1.500 entrades per a sponsor i 1.050 del 5% de l'aforo. 2.550 entrades. 2.550 entrades. Pues eso. I la UEFA sí que te permetís ese aforament. La Lliga no. Com diu el Villarreal Club de Futbol, por restricciones de aforo, no te ho permetís. És tan fàcil com això. I a partir d'ahí tu tens que manejar-te de la millor manera possible per reubicar a tot Cristo, vendre entrades per tot el món i de més. De ahí que la teva reubicació més gran la facis dalt, no? La teva reducció d'aforo. Per què? Hòstia, perquè a tu t'interessa que entren els teus, que tenen l'abono pagat. No vas a dir que entre l'afició rival. Primer entren els teus i després els altres. Pues això, restriccions d'aforament per les noves obres. 40 sobre les 2.
Una pregunta. Rebobina mi vida, buscando color. Sí, són els Benito Camelas i tocaran a Villarreal de forma gratuïta. Conquistando escalones amb l'Ajuntament de Villarreal i Junta de Festes, celebren el 10è aniversari del Big Rock Fest. Junta Benito Camelas actuaran La Mala Vida, Enrocats e Icària. Divendres 22 de maig, des de les 6 i mitja de la vesprada, al pàrquing del carrer Jaume Roig. T'esperem!
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
En Big Mat Pepe Arenós encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hace que tu empresa se distinga.
Big Mat Pepe Arenós, en Avenida Pío 12, 55 de Villarreal.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados. Jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Con las lentes progresivas Varilux consigo una visión nítida a todas las distancias y en cualquier condición de luz gracias a Transitions. Para vivir al máximo todo lo que me apasiona. Ahora tu segundo par de lentes progresivas Varilux incluido.
Óptica Villarreal. Centro Varilux especialista. ¿Quieres reformar tu casa? En Big Mac Villarreal encontrarás todo lo necesario para tu hogar. Cocinas, ventanas, puertas, cerámicas, baños y muchas cosas más. Te ofrecemos atención personalizada. Big Mac Pepe Arenos, Avenida Pío 12, 55 Villarreal. Te esperamos.
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piense en piscinas, piense en Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Habla gent de Serteca, System, i també la gent de Serenfit. Recorda que els programes esportius d'esta casa tenen el patrocini i la col·laboració de Serenfit. És aquest producte per a aquells que practiqueu calistènia, halterofília,
escalada,
crossfit. En resum, Serenfit és un dels nostres col·laboradors en el món de l'esport.
Així comença Villarreal Esports, amb el patrocini de Serenfit.
Amb ells, per cert, explica'm-li aquest Tebas, tio, que no. Espera, anem a escoltar-lo a ell, no? A parla Tebas.
Sí, don Javier Tebas.
Hombre, t'emociona tu quan parla Tebas, col·lega, bona persona.
Ja que estàs sempre atento.
Bon tio, Tebas, home, bon tio. Què diu? A part d'això, ha dit alguna cosa més d'aixina que puja el preu del pa o no?
Bueno, crec que va dir algo sobre l'Oscar Zaragoza, el derbi de...
Què me dius, el de les punyades?
Sí, que va haver una miqueta de jaleo... Algo també del bar i després coses del Madrid que
o sea,
ja...
una miqueta de jaleo. Pa tu jaleo que habrá sido, que s'haguen pegat tots, no?
Ah, bueno, tampoc.
No, perquè la punyà que li pega jo no havia vist mai. Bueno, sí.
Sí, el aquell... Monoburgos.
El Monoburgos, la de Romario que li va pegar a Simeone i la final de Copa de Bilbao al Barça de Maradona.
I Pepe, el del Madrid en Casquero, també ja haguera pogut fer mal estropici.
Vale,
eh?
Però de tot lo que ha dit Tebas, ha dit algo de Miami, Tebas?
Crec que en esta vegada no.
Sí, me dius, no pot ser. En serio?
Crec que en este canutazo no ha dit res.
Ara que ja no som amics, amigos para siempre de Tebas, que tenim ahí certa controvèrsia en Tebas, cert desamor, no? Per cert, parlant de les obres, el torneo este de xiquets que fem sempre en juny se farà a l'altra ciutat esportiva, no? Claro, al camp de futbol. Ja te dic jo que no m'espite l'àrbit del Villarreal Atleti de Madrid, diga pip, 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 boom, una altra volta feroz.
No, lo que sí que anava a dir, si vols, de lo de Miami, és que crec que la FIFA està fent un borrador per a que... En teoria sí que se puguen fer aquests partits fora del territori nacional.
A veure, un dia ens podem sentar, jo voleu, si voleu ens sentem i ho analitzem fredament i tranquil·lament i tot això d'adulterar. Ara mateixa, què adultera més? Lo que està fent l'Atlètic de Madrid o anar a jugar un partit a Miami?
Home, ara mateixa lo de l'Atlètic de Madrid.
No, ara mateixa no, pas sempre. Què adultera més? Lo que està fent l'Atlètic de Madrid o anar a Miami?
Ara mateixa lo de l'Atlètic.
No, ara mateixa, què adultera més? Tu què preferixes? Anar a jugar un camp de Miami en la que n'hi hagi més del Barça, per exemple, que digui, bueno, juega com si fos rival, o que l'Atlètic Madrid traga mig filial en un partit en el que l'equip de davant se juga la vida.
Es que lo de l'Atlètic...
Pues ja està, vale, pues això està ben vist. Tindrem que reglamentar i dir, no, tienen que jugar los buenos siempre. Però claro, si juegan los buenos siempre, vas a jugar una final, és complicat.
Crec que en la NBA hi ha alguna regulació, si no.
Tebas, dient, com pot... Claro, pues que este any tenim mundial, eh?
I acaba el 19 de juliol.
19 de juliol acaba el Mundial. Tebas parlant de l'inici de Lliga que seria en agost.
Nosotros que la Liga va a empezar en la fecha y donde se va a cumplir para todos los jugadores los que establece el convenio colectivo de AFA, ¿no? Que, y no solo eso, vamos a ser mucho más explícitos, va a haber tres semanas de descanso de los jugadores, no relativos a la fecha del último partido que pueda ser, y ahora me explicaré, de la final del Mundial, y tres semanas de preparación a cualquier equipo. Hemos hecho un estudio y es muy fácil que podamos dividir la primera jornada en seis partidos hacia el 14 de agosto y otros cuatro o tres en un miércoles en la semana en agosto, ¿no? Entonces, la primera jornada lo que estará es dividida, y lo que será es que todo el mundo, todos los jugadores y los clubes tendrán sus jugadores sus 21 días de vacaciones, que es lo que marca el convenio colectivo, y los clubes van a tener sus tres semanas de preparación. Es que parece que se jugasen todos los jugadores del Mundial. Nosotros creo que tenemos 70 jugadores, que no todos los jugadores llegan a jugar los ni los cuartos de final. Nosotros hemos hecho un estudio histórico y una grandísima parte de jugadores, la primera fase la termina, que termina el 28 de junio. Los jugadores que terminan el 28 de junio perfectamente están preparados para poder jugar el 14 de agosto, incluso los que terminan el 4 de julio. Hemos visto que esa circunstancia se puede dar fundamentalmente por las selecciones que históricamente se ha clasificado para estas, la final, semifinal y cuartos de final. Se puede dar en cuatro clubes españoles, serían teóricamente los más afectados, que son Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid, Atlético Club, que tienen bastantes jugadores de la selección española. Y eso, pues bueno, pero si sea otro club que tenga esas circunstancias, pues esos clubes no empezarían el 14 de agosto, empezarían más tarde, un miércoles entre semana de agosto, lo que permite que tenga los 21 días de vacaciones que marca el convenio colectivo y las 3 semanas, que no lo dice nadie a ningún sitio, y 3 semanas, digamos, de preparación.
Ahora, te sentit, te lógica. Tenen un estudi que diuen que normalment qui arriba als quarts de final? Pues Argentina, Brasil, vale.
França, Espanya,
Itàlia no està, Portugal també arribarà, sí, Portugal, França, Espanya, jo crec que entre Argentina i Brasil un dels dos, perquè els dos van molt tiesos, jo diria tiesíssims. Vale, què passa? Que a lo millor n'hi ha 3, 4 equips en Espanya, o 5, que tenen, pues, UT 4 jugadors entre totes les seleccions, de la TT 5 jugadors, de la TT 3, pues, ISOs, la Lliga lo que vol és que si acaben el 19 de juliol, comencen a finals d'agost. O sigui, compta 3 setmanes. Un mes, claro. Comença la Lliga el 15 d'agost, no?
Sí.
Pues que jugarien el 20 i tants d'agost, entre setmana, per complir els plaços, no? O sigui, que la jornada començaria dividida. És a dir, si mos tocara el Madrid a nosaltres, o el Barça, o l'Atlètic Club que hi deia, o el que siga, que perquè els seus futbolistes han jugat a la final o semifinals del Mundial, el nostre partit no començaria en agost, començaria, no sé...
Bueno,
no...
ell diu, crec, 25-26 d'agost.
25-26, i la Lliga comença?
Començaria el 15, segons ell.
O sigui, la Lliga comença el 15, i si te toca un equip que ha tingut molts mundialistes i ja han jugat la final, 25-26, 10 dies després. Començaria la Lliga 10 dies després.
Bueno, no, suposa que començaries la Lliga el 22, però en la jornada 2.
Claro, la jornada 2, recuperaries la 1, vale, sí, és veritat. Començaries el 22, però la jornada 1 la jugaries entre setmana. A veure... té certa lògica, no? A mi me pareix lògic, no sé, no li veig tarifa, o sigui, com de més res han fet. Este any hem jugat la 32 antes, la 33 antes de la 32 i ahí estem, no?
Sí, sí.
Com uns campions. Ja saps quin partit mos han remuntat en els últims 2 anys o no?
No, estava pensant si contra el Barça mos vam avançar nosaltres o ells, però...
La última vegada que al Villarreal Club de Futbol li van remuntar per a perdre, jo crec que era... nuestro Real Madrid U2. Crec que estic quasi convençut que va ser nuestro Real Madrid en un 1-2 a casa. Però el meollo de la qüestió, el total, és el que jo te deia. Portem 2 temporades en les que si el Villarreal te marca, te liquida. Però te liquida, vamos, però pa sempre. I les dades són, de 47 partits de les 2 últimes temporades, mos van ficar per davant 61 partits. Vale, de 61 partits en els últims 2 anys, mos van ficar per davant en 47. D'aquests 47 que mos van ficar per davant, han guanyat 37, hem empatat 9 i només n'han perdut un. Dels 38 partits de la temporada passada, el Villarreal se fica per davant en 23, guanyant-ne 17, empatant 5 i perdent-ne 1. Per tant, en els partits que se ficava per davant, en el 84,7% acaba guanyant. I este any s'ha adelantat 24 partits dels 33 que portem, ha guanyat 24, ha empatat 4 i no ha perdut cap. Quan se fica per davant, el Villarreal guanya el 91,6%.
Era... Primer va marcar Foyt en el minut 7 i després marca Mbappé quasi seguit d'Asset i 23. O
sea que... Ixe és el que mos remunta el Madrid.
O sea, fa un any i quasi 2 mesos ja.
Un any i 2 mesos?
Quasi, sí.
Que sempre que mos fiquem per davant, liquida del contrari. Claro, ¿tú por qué crees que es? ¿Per la manera de jugar?
Porque cuando nos fiquen per davant d'arrere, sí, somos solids.
Sí, porque después de ver a ir el PSG Bayern Múnich, no, Mato, no... Esa es una otra historia, ¿no? Esa es una otra manera de jugar Ahora que van a coincidir, yo creo que son dos equipos que ataquen a totes y que agudio. No, defensivamente son malos, no, no. Defensivamente no son potencias, pero es que están jugando contra los mejores davanters del mundo. Claro, es que si tú davantens, si el 5 tíos que te ataquen, 4 son fenómenos mundiales, hostia, te van a hacer gol, ¿no? Es más fácil.
Sí, ahora en cara y sina, creo que hay que un poco reconocer que si Luis Enrique en el 5-2 lleva un davanter, traba un otro miscampista o una otra defensa, le digo al equipo que las líneas hacia atrás, seguramente no haguera acabado
o sea, el 5-4. Si Luis Enrique es Marcelino, acaba 5-2.
O 5-3, pero no acaba 5-4.
Me queda una cosa. El dissabte es van cumplir 20 años del penal de Román. Y yo vas a estar en Sena, no vi a él y vas a decir, recordéme el penal de Román, el moment y la situación, y me va a decir, vale, y él va a recordar es dos.
Bueno, Marcos, cuéntame un poco qué recuerdas de hace 20 años, de aquella eliminatoria del Arsenal.
20 años, ¿quién diría, Qué mayor estamos, Javi. Pues la verdad que me quedo con buen recuerdo, aunque el recuerdo principal... Todos ya sabemos que fue el mítico penalti que falló Román al minuto, por decir algo, 85, 86, nos quedaba poco. Pero también hubo otros recuerdos como el partido que hemos presionado el Arsenal desde el inicio hasta el final. Hemos sido muy superiores, ya que el primer partido ahí nos hemos librado de que ellos no nos hubiesen metido más goles. Hemos conseguido llevar... con una pequeña distancia de goles, que fue solo 1-0. Y ya en el partido recuerdo la semana que habíamos entrenado con el césped más seco, cosas así que hemos intentado no facilitar la vida de ellos, porque ellos eran de, aparte de la calidad que tenían de juego rápido, tenía Thierry Henry, que era una bala. Y hemos dificultado muchísimo, ¿no? Y nosotros la semana habíamos entrenado bien, estábamos convencidos que podíamos dar la vuelta, estuvimos a punto, ¿no? Y convencidos de que si Román hubiese metido el gol, teníamos más la prórroga para intentar meter el segundo o ir a la tanda de penaltis, pero no fue así. Fue un día triste, pero a la vez orgulloso, ¿no? De la primera Champions. Seguro que la gente estaba orgullosa del trabajo que habíamos hecho por jugar la primera Champions y caer al minuto 90.
Pasasteis por encima, ¿eh? El Guille Franco tuvo ocasiones. ¿Qué recuerdas de aquello? Porque llegaron 1000 ocasiones, 1000 remates. Era un partido que lo teníais ahí y no quiso entrar nunca, ¿eh?
Sí, la sensación era que algún momento podíamos meter, porque... como ha mencionado Guille Franco, Forlán, que a cualquier momento podía meter gol, que estaba en racha, metió muchos goles, salió bota de oro la temporada anterior, incluso Román, ¿no? Con alguna falta, algún penalti, pero no fue posible, no fue posible, hemos intentado de todo, de hecho yo también, el otro día salió una imagen que yo he disparado uno con la izquierda para Oleman también. Hay partidos que ya puede estar jugando 3-4 días que el balón no entra. Y este día fue uno de estos. No hemos sido capaces, pero como he dicho, nos fuimos orgullosos de la Champions League de 2005 que hemos hecho.
Lo del penalti, y os pitan penalti faltando nada. ¿Tú qué pensaste ahí?
Yo pensé, mira, José Mare ha disimulado bastante bien. Al principio pensaba, uy, será, pero... después de muchos años, que hace nada he visto unas imágenes que me ha salido, sin buscar, sí que ha sido penalti y no había VAR. Y el árbitro estaba muy convencido, después viendo las imágenes, ha sido penalti. Y pensé, es el momento, ¿no? Ahora de marcar el gol, ir a por el segundo, pero claro, obviamente sabemos que antes del segundo hay que marcar el primero. Pero falló Román, nosotros hemos quedado como boca abierta, algo surreal, ¿no? Porque Román...
Tú no pensabas que le iba a fallar, o sea, tú pensabas que Román lo metía fijo.
Sí, yo y todo, porque Román no solía fallar penalti, sinceramente no recuerdo el penalti que ha fallado en las temporadas que estuvo con nosotros, que fueron 3, si no me equivoco, y este día era el penalti. Podía haber fallado todos, menos aquel, ¿no? Pero no recrimino porque el penalti solo mete quien lo tira o al revés, ¿no?
¿No pensaste en tirarlo tú en ese momento? Es decir, lo tiro yo, ¿no tenías galones ahí?
No, nada de galones ahí. Que mandaba, quien tenía muchos galones dentro del campo era Román, y tenía que tirar él. Obviamente, después que se fue Román, cuando llegó mi momento, que yo ahí ya tiraba los galones, que hubo penaltis, que tú ya lo sabes, en partidos de liga, partidos decisivos, yo cogí el balón y así tiene que ser. Si él no cogiera el balón este día, yo creo que allí a lo mejor sonaría algo extraño, pero tenía que tirar el Román.
¿Estabais convencidos de que si marcaba ese, los eliminabais?
Más que convencido, por el partido, ¿no? Porque ellos apenas pasaban del medio campo, estaba ahí como aguantando el resultado, y eso es muy peligroso. La única ocasión que yo recuerdo que fue muy clara de ellos, ya al final, cuando estábamos volcados hacia la portería de ellos, que fue de Thierry Henry, que paró Sebastián. Y la única ocasión que me acuerdo, los demás eran ocasiones nuestras, una detrás de la otra. Y era un día que podía estar jugando hasta hoy que el balón no entraba.
¿Qué pasó en el vestuario cuando entráis eliminados? ¿Tristeza? ¿Orgullo?
Era una doble sensación. Pero en este momento, obviamente, que la tristeza hablaba más alto, ¿no? Después, pensando en frío, estaba muy orgulloso de la primera Champions, ya que no es fácil, es una competición a nivel del club la más importante del mundo, y un club que nunca había jugado, un Villarreal, un pueblo, yo creo que era para estar orgulloso y es para estar orgulloso. Eso está en nuestra memoria. Ahora se cumple 20 años y parece que eso fue ayer.
La tristeza hablava més alto, diu Marcos Sena quan va entrar al vestidor després de caure eliminats. Com diu un amic meu, un penal trutxo, 11 penals de locura. Van fallar ixe, que queda ahí en la retina, però després no tenim 11 en la retina, que mare de Déu senyor, eh? O sea, i Sant Pasqual va tirar el resto, va dir, no patiu. Ja vos ho anirà anunciant, però busque gent que me conte històries de Gdansk. El dia 26 farà 5 anys i volem fer algo guapo, algo especial. En vosaltres, en els que ho vau patir, ho vau disfrutar, ho vau plorar, vos vau amagar, vos vau enterrar. Vull recuperar aquella gent que se va abraçar a Sant Pasqual, per mi mítics, no recordo ni com se diem, però te'n recordes d'aquells, no? La història.
Sí, es van cridar, crec, una setmana després.
Sí. Bueno, això, l'estrès, hora de tancar la paraeta.
Este verano, haz que vivan algo inolvidable. Llega el séptimo Natu Basket en Lucena del Cid, del 19 al 25 de julio. Organizado por el Sportiu Basket Villarreal. Baloncesto, naturaleza, juegos de agua y nuevos amigos. Todo en una semana única. Para chicos y chicas nacidos entre el 2012 y 2018. Plazas limitadas. No te quedes fuera. Inscripciones abiertas a partir del 2 de abril en nuestra web. Natu Basket 2026. Mucho más que baloncesto.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
Boncata, Boncata, Gastrobar, hey. Boncata, Boncata, ven a disfrutar con amigos y buen rollo. Junto a piscinas estás. Llama 964-838-302, verás. Boncata, Boncata, tu sitio genial.
Adlingua, centre d'idiomes estrangers, preparació d'exàmens oficials d'idiomes, Cambridge, Goethe, Delft, Dalt, traduccions, cursos bonificats, Fundació Tripartita, 35 anys aprenent i viatjant amb tu, informa't als nostres centres en Villarreal i El Puig, telefona al 601-382-251. Adlingua, centre d'idiomes a Villarreal i El Puig.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral. Zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra. Visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Se n'anem per...
Extincas.
Se n'anem perquè ens un minut